Dos quarts i mig de 10 del matí, avui fa tot just 5 anys, els dies 6 i 7 de setembre del 2017, el Parlament va aprovar la llei del referèndum i la transitorietat jurídica en una de les sessions parlamentàries més recordades, sens dubte, dels últims anys. Pels independentistes era el pas previ cap al referèndum, pels partits de l'oposició van denunciar que en aquells plens s'havien vulnerat tots els seus drets. Una de les grans protagonistes, vaja, la gran protagonista d'aquella jornada va ser l'aleshores presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Presidenta, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I moltes gràcies per ser aquí. De seguida parlarem a fons d'aquells dos dies, però deixem preguntar-li per un parell de preguntes d'actualitat. Divendres dèiem aquí a RAC1 Bages que el president Aragonès no aniria a la manifestació de la Diada. Vostè sí que ha decidit anar-hi. M'agradaria fer una doble pregunta. Vostè hi anirà? Per quins motius hi anirà? I què li sembla que n'hi vagi el president?
Bé, jo hi aniré com a expresidenta de l'Assemblea i també com a militant d'Esquerra, perquè hi haurà molts militants d'Esquerra que aniran i càrrecs electes i responsables d'Esquerra que també aniran. És a dir, que Esquerra no és que no anirà a la manifestació. Potser una part dels dirigents d'Esquerra, una part, no aniran a la manifestació, però Esquerra sí que hi anirà.
Que no hi vagi Pere Aragonès, o que Oriol Junqueras hagi dit ara a Ser Catalunya que és una manifestació en contra d'Esquerra?
Bé, jo puc entendre que algunes persones se sentin excloses d'aquesta manifestació. Ho puc entendre, malgrat que jo ja he dit que hi aniré, però sí que entenc que pot haver persones que se sentin excloses d'aquesta manifestació.
Vostè no s'hi sent exclosa?
No, jo no m'hi sento exclosa.
Considera... subscriu el manifest de l'ANC per aquesta diada?
No el subscric al 100%, però moltes vegades tu de moltes entitats i de molts partits tampoc subscrius al 100% del que fan, no? I malgrat i tot i continues. Doncs això passa algunes vegades.
Considera que és una... que és un manifest on clarament va en contra dels partits polítics?
Jo crec que és un manifest que va en contra dels partits polítics, que va en contra del govern, però també jo crec que una funció de l'Assemblea és pressionar el govern, és pressionar els partits polítics i és mobilitzar la gent. És a dir, quan l'Assemblea va néixer, l'objectiu era mobilitzar la gent, però també pressionar els partits polítics i pressionar el govern, i entenc que aquesta ha de continuar sent una de les seves funcions.
Vostè va ser presidenta del Parlament, però va ser efectivament presidenta de l'ANC, és militant d'Esquerra Republicana. L'absència de Pere Aragonès a la manifestació o aquestes declaracions de Junqueras arriben un moment clar entre disputes entre l'independentisme, bàsicament entre Esquerra i Junts per Catalunya. És sostenible aquesta situació?
Bé, jo sempre explico que l'independentisme, malauradament, sempre ha tingut aquestes disputes. I jo sempre recordo que l'Assemblea Nacional Catalana va néixer precisament perquè els partits independentistes no es posaven d'acord. És a dir, l'Assemblea va néixer com un espai on totes les veus independentistes, o en aquest moment totes les veus sobiranistes i a favor del dret de l'autodeterminació, es poguessin trobar en un espai que no fossin els partits, perquè els partits no es posaven d'acord. I per això aquella primera gran manifestació que es va fer el 11 de setembre del 2012, el lema era que vingui qui vulgui, però qui vingués era comptat com independentista, perquè no es posàvem d'acord i ens volíem comptar. És a dir, és veritat que hi ha disputes entre partits, però no és nou això, malauradament. Vull dir, d'una manera potser més visible o menys visible, però això sempre ha estat. Jo recordo que Junts pel Sí, que érem una coalició, també hi havia discrepàncies i també hi havia tensions, no? El que passa que com que hi havia l'objectiu del referèndum, doncs aquestes discrepàncies no es veien o no sortien.
Aquestes discrepàncies que no es veien i que no sortien eren per un referèndum. Aquestes discrepàncies que es veuen i que surten és per guanyar la posició política i bàsicament per guanyar poder polític i no per un objectiu comú com seria el de la independència?
Bé, jo crec que tots els partits polítics, i més ara a la vora d'unes eleccions, el seu objectiu és guanyar les eleccions. Per què volen guanyar? Pues senzillament perquè volen implementar els seus programes, perquè creuen que els seus programes són els millors i són el que necessita el país.
Però presidenta fa 10 anys que no s'implementa cap del que s'havia que demanaven dels partits polítics.
Amb algunes coses sí que s'han fet,
d'altres
no.
De les més grosses, per exemple, implementar la independència de Catalunya, com es va prometre.
Bé, en tot cas això, perquè no es va poder fer. Però es va intentar. I per la part del Parlament li asseguro que ho vam intentar de totes, totes.
Ara en parlem de seguida d'això, perquè tot això que estem parlant ara ens ve primerament del que va passar el 6 i el 7 de setembre del 2017 al Parlament de Catalunya. Per cert, un dels elements de la tensió que hi ha entre els dos partits, entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, és la situació de Laura Borràs, que es nega a dimitir com a presidenta del Parlament. Vostè va demanar ja que pensés en el prestigi de la institució. Li està fent cas?
No ho sé. La veritat és que no ho sé, això ho hauria de dir ella. És a dir, jo vaig demanant tot... Bé, és el que jo vaig dir públicament, i ho torno a repetir, era que la presidenta Borràs tenia una decisió molt difícil, perquè moltes vegades en aquests casos has de posar per davant el prestigi del Parlament. Suposo que ella deu pensar que fent com ho fa posa per davant el prestigi del Parlament.
Llei del Parlament en mà hauria de plegar?
Home, d'acord amb l'article aquest, el 25, sí, d'acord amb aquest article. Una altra cosa és després, no?, a les interpretacions que se'n facin, no?, d'aquest article.
Anem al 6 i 7 de setembre. Diria que van ser els dos dies més difícils del seu mandat com a presidenta del Parlament?
Sí, possiblement van ser els dos dies més difícils, sí.
En algun moment va pensar on ho he ficat?
Sí, però això ja ho havia pensat abans, del 6 i 7 de setembre. Ja ho havia pensat cada vegada que tenia un requeriment del Tribunal Constitucional. Ja. Això ho penses moltes vegades, perquè et sents molt sola.
Es va equivocar?
Em vaig equivocar.
Aquell dia?
No em vaig equivocar, vaig fer el que havia de fer.
Ho tornaria a fer exactament igual?
Home, exactament igual no ho sé, perquè les coses no es fan mai exactament igual i perquè les coses sempre es poden millorar i perquè realment aquelles jornades van ser unes jornades molt caòtiques. Però no van ser unes jornades molt caòtiques per la mesa o per la presidència de la mesa, van ser unes jornades molt caòtiques perquè cada cop que anàvem a iniciar el ple es demanava una reconsideració. És a dir, normalment les reconsideracions de les decisions de la mesa es fan totes juntes. És a dir, tots els grups parlamentaris agrupen les reconsideracions. Llavors fas una mesa i una junta de portaveus i aleshores resols totes. En aquell cas i aquell dia, cada grup parlamentari, al moment que anaves tu a iniciar la mesa, presentava una reconsideració i tu no pots començar a tractar el tema, diguéssim, la iniciativa parlamentària fins que no s'ha resolt la reconsideració. Per tant, havíem de fer mesa per resoldre la reconsideració, junta de portaveus i tornàvem al ple. I quan tornàvem al ple, un altre grup parlamentari tornava a demanar, que era una estratègia, evidentment, que van fer els grups parlamentaris per intentar dilatar, no?, i tensionar el Parlament i donar aquesta imatge de caòtica, no?, de que va ser un ple caòtic, que ho va ser, però no per voluntat de la mesa ni de la presidència, sinó perquè els grups parlamentaris van utilitzar el Parlament, que ho permet, perquè el Parlament, el reglament que ho permet, perquè el reglament del Parlament de Catalunya és molt garantista i, per tant, permet que tots els grups presenten reconsideracions a qualsevol cosa, a qualsevol decisió de la mesa, qualsevol es pot presentar reconsideració i, per tant, a cada decisió que prenien els grups presentaven reconsideracions. Se'n van arribar a presentar 11. Ara imagines 11 vegades que es va haver d'interrompre el ple, fer mesa i fer junta de portaveus. És a dir, que si s'hagués fet d'una altra manera, era molt difícil poder evitar aquestes interrupcions quan la voluntat de l'oposició era evitar que aquestes lleis s'aprovessin i era dilatar com més poguessin al ple.
Anem a repassar, perquè anem a posar memòria del que va passar en aquell ple, I així anem entrant moment per moment el que va passar. Hola, Jordi de Planell, bon dia.
Bon dia.
Tot plegat arrenca el 6 de setembre a les 9 del matí, és a dir, ara fa poc més de 5 anys, amb la reunió de la mesa del Parlament prèvia al ple. Què passa en aquella trobada?
Doncs en aquella trobada s'admet a tràmit la llei del referèndum, malgrat que els lletrats havien advertit que això vulnerava les resolucions prèvies del Tribunal Constitucional. La llei s'admet a tràmit igualment, i ho fa amb els vots dels membres independentistes de la mesa, però també, i això va ser sorprenent en el seu moment, amb el del representant de Catalunya Sí que es Pot, Joan Josep Nuet. Aquest pas és el que permet que a les 10 del matí, just quan arrenca el ple, passi això.
Molt bon dia a totes i a tots. La llista de les preguntes a respondre oralment en el ple. Senyora Rovira, per què em demana la paraula?
Sí, presidenta. Li demano la paraula en virtut de l'article 81.3 del reglament del Parlament per sol·licitar una alteració de l'ordre del dia per incorporar un nou punt a debat i votació. Li proposo concretament debatre i votar la llei del referèndum.
És Marta Rovira, portaveu de Junts pel Sí, que està apel·lant a l'article 81.3 del reglament del Parlament. Ara, si aneu a buscar el reglament del Parlament, el que permet alterar l'ordre del dia és el 83.3, perquè es va reformar després. Però bé, com dèiem, aquest article permet alterar l'ordre del dia d'un ple si els diputats ho aproven per majoria absoluta. La CUP es va sumar a la iniciativa i la presidenta Forcadell va intentar sotmetre l'alteració de l'ordre del dia a votació del ple.
Procedirem a la votació. Farem dues votacions. Primer farem la votació de l'alteració de l'ordre del dia i després farem la votació de l'exempció dels tràmits.
I aquí comença el caos del qual parlava abans la presidenta Forcadell, perquè els grups de l'oposició posen el crit al cel i es comença a sentir d'una manera força habitual una frase que acabarà sent cèlebre.
Senyor Carrizosa, per què em demana la paraula?
La tensió esclata fins i tot a dins de la mateixa mesa del Parlament, però ho fa de cara al públic, al bell mig del ple, quan el vicepresident segon de la mesa, que era de Ciutadans, José María Espejo Saavedra, intervé sense el permís de la presidenta.
Parlamentaris, li demano la paraula, convoco, senyora presidenta, com a vicepresident de la mesa del Parlament i vicepresident també segon del Parlament, li demano la paraula per una qüestió d'ordre molt important.
Senyor vicepresident, estem reunits en ple. Vostè aquí no pot actuar com a membre de la mesa. Només pot actuar com a membre de la mesa quan estem reunits en mesa. El ple sobirà i aquí vostè no està com a mesa. Per tant, ho sento, vostè ja ha intervingut abans a la mesa.
Aquí està passant justament...
No sé que la presidenta vol dir alguna cosa.
No, no. El que m'ha fet més il·lusió és escoltar la veu de la Marta Rovira. L'he recordat aquell moment, sí. Va anar així, va començar, i ja va començar, com es veu l'oposició, a posar traves, no? I a posar... És a dir, a utilitzar el reglament, perquè és molt garantista, per intentar evitar que s'aprovessin aquestes lleis. I algunes vegades, com en aquest cas el vicepresident va intentar parlar, quan el vicepresident, evidentment, no pot parlar com un diputat, i més des de dalt de la mesa. I per això li vaig dir que no.
En això que estàvem escoltant, ara està passant justament el que deia abans la presidenta, que és que els grups de l'oposició estan reclamant a la mesa que reconsideri la decisió no de votar la llei del referèndum, sinó d'admetre a tràmit la llei del referèndum, que era una condició bàsica perquè després es pogués sotmetre a votació del ple. I finalment, després de totes aquestes peticions, la presidenta convoca finalment una reunió per estudiar la qüestió.
Demano de nou la paraula, presidenta.
Convoco a la mesa i a la Junta de Portaveus per resoldre la reconsideració.
Moltíssimes vegades, perquè cada vegada primer era Ciutadans, després era el PP, després eren socialistes, després era Catalunya Sí que es Pot, és a dir, anaven esglaonades una darrere l'altra. Ho havien pogut fer tots alhora perquè totes les reconsideracions tenien el mateix text, però ho anàvem fent, no? I després a cada proposta que es feia demanàvem reconsideració. I s'ha de fer. Les reconsideracions les has de fer, les has de resoldre abans d'entrar en la iniciativa parlamentària. I per això es va donar aquesta sensació. No,
Però això estem parlant que ara era molt d'hora al matí, no, això?
Sí, 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 aquest últim tall de veu que hem escoltat eren tot just les 11 del matí, per tant feia una hora que havia arrencat el ple,
no?
A les 9 havia engegat la maquinària parlamentària amb la reunió de la mesa del Parlament, però el ple pròpiament arrenca a les 10 del matí.
Però és que aquesta era la primera interrupció, ara imagina't que hi havia 11, i per tant 11 vol dir 11 reunions de mesa i 11 reunions de junta de portaveu. Uh-huh. És a dir que, per tant, sí, sí.
Sí, sí, és que si comptem la reunió de primera hora del matí, al llarg d'aquell dia es reuniria la mesa i després també la junta de portaveus, perquè una cosa, diguem-ne, va seguida de l'altra, fins en 12 ocasions per estudiar, com dèiem, sí, sí, reconsideracions, recursos, sí, 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 peticions de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, etc. Però tots els intents dels grups de l'oposició per tal d'impedir que s'alteri l'ordre del dia acaben fracassant, se sotmet la votació de l'ordre del dia al ple l'aprova amb els vots de Junts pel Sí i de la CUP, i s'obre llavors un període de 2 hores per presentar esmenes, ara ja sí, a la llei del referèndum que es comença a discutir pròpiament. I entre naps i cols ha passat tot el dia, i ja són 8:15 del vespre, és llavors quan comença pròpiament el debat, ho dèiem ara, sobre la llei del referèndum, i intervenen tots els grups. És llavors, doncs, quan arribarà el moment clau.
Un cop acabat el debat, cridem a votació.
La llei del referèndum finalment se sotmet a votació, però ho fa sense Ciutadans, el PSC i el PP, que abandonen l'hemicicle just en aquest moment.
Una pregunta, perquè és veritat que a la anem un moment a la Junta de Portaveus, quan es reuneixen, és veritat que hi ha dos membres, crec que ho va dir Lluís Corominas, això sense dir els noms. És veritat que hi ha dos membres dels partits polítics d'aquella Junta de Portaveus que li diuen, escolti, ajornem el referèndum fins al mes de novembre? O fins al mes de desembre?
No ho recordo.
No ho recordo?
Podria ser, que li haguessin dit al Lluís Corominas, si ho va dir el vicepresident, jo no ho recordo.
Val. En aquell moment que ara explicava el de Planell, és a dir, quan comença pròpiament el debat sobre la llei del referèndum i ho fa sense Ciutadans, el PSC i el PP, que abandonen el parlamicicle, vaja. Què li sembla a vostè, presidenta?
A mi no em va agradar, evidentment. És a dir, no em va agradar.
Es podia imaginar en algun moment allò que estava passant, el que se li vindria a sobre?
A veure, a mi no em va agradar el que va passar, però estaven amb el seu dret. Això ha passat també altres vegades, que han abandonat el Parlament diversos grups parlamentaris. És a dir, no va passar per primera vegada i tornaria a passar, i ha tornat a passar en aquest Parlament com altres parlaments de diferents països del món.
Ara parlàvem que aquell ple es va fer celebre aquesta frase, senyor Carrizosa, perquè em demana la paraula. Carlos Carrizosa és el que li va posar més difícil moderar aquelles sessions?
Bueno, també m'ho va posar més difícil també el senyor Coscubiela. També ho va posar molt difícil el sí, també. I el PP també.
Jo crec que tots.
El que passa és que el senyor Carrizosa en aquell moment era el grup més important de l'oposició. I en aquell moment doncs era realment el que va parlar més estona, va ser el grup de Ciutadans, i era el que realment va interrompre més vegades per demanar-me la paraula, però també ho van fer el senyor Coscubiela i també van fer els altres grups parlamentaris.
Algun d'ells, després de tot això, no han parlat amb vostè?
No.
Ni Joan Coscubiela ni Carlos Carrizosa?
No, després d'aquella sessió no. Perquè pensi que després d'aquella sessió va venir l'1 d'octubre, va venir el 27 d'octubre, i després ja va passar el que va passar en el 155, i ja crec que es va precipitar tot.
O sigui, des de fa 5 anys vostè no ha parlat amb Carlos Carrizosa ni ha parlat amb Joan Coscubiela?
No.
Els espectadors, els que estaven mirant el ple, ens arribava el que passava dins de l'hemicicle.
Sí, sí, jo patia molt per això. És a dir, jo patia molt per la gent que ho estava mirant, no? Perquè pensava que feia aquesta sensació de tensionar el Parlament.
El ridícul?
I caòtic. Potser a algú li podia semblar ridícul, no?
A vostè li va semblar, presidenta?
Però a mi em va semblar que el que estava fent era respectar els drets de tots els diputats i diputades.
Sí, però el que passava, i per això li preguntava si vostè no. Li va semblar ridícul o li va semblar...
No, a mi em va semblar que s'estaven fent totes les filigranes i tot el joc possible per intentar que aquelles lleis no s'aprovessin, malgrat que sabien que s'aprovarien, perquè hi havia una majoria. És a dir, i jo el que vaig fer, i el que estava molt conscient de que estava fent, era que estava complint escrupolosament el reglament del Parlament i respectant tots els drets dels diputats i diputades, absolutament tots, perquè el dret de llibertat ideològica, llibertat d'expressió, la llibertat d'opinió, tots els grups parlamentaris van poder parlar. Els vaig deixar parlar tots, molt més els de l'oposició, molt més, i no vaig negar a ningú en cap moment la paraula, i en cap moment vaig deixar de fer cap reconsideració. Per què? Perquè volia que em diguessin el que va dir en definitiva el Tribunal Constitucional quan va anul·lar les lleis. El Tribunal Constitucional, quan va anul·lar les dues lleis, va dir que les anul·lava perquè no complien amb la sentència del Tribunal Constitucional. Les lleis van estar anul·lades perquè no complien la sentència del Tribunal Constitucional, però no perquè s'hagués conculcat cap dret dels diputats i diputades. En cap lloc, ni durant el judici ni la sentència, es parla de conculcar drets. I, per tant, per això a mi era molt important respectar els drets de tots els diputats i diputades. I, per tant, tota aquella sessió caòtica, tota aquella mala imatge que vam donar i que a mi em sap molt greu, era per això, no? Per respectar tots els drets, malgrat que després no vam saber guanyar el relat, i jo m'he sentit dir moltes vegades que es van conculcar els drets de les minories, cosa que no és veritat.
El poder del Parlament recau en el ciutadà a l'hora de dipositar el seu vot, però evidentment també la clau del Parlament la tenen els diputats i diputades, però també el té qui en sap bàsicament d'això, que són els lletrats del Parlament, són els que saben més les lleis, els que saben més el que ella diu. Els lletrats, tant el lletrat major Antoni Bayón o el secretari general Xavier Muro, no li van dir freni, presidenta?
Home, clar, ells em van dir que estava desobeint el Tribunal Constitucional, clar que m'ho van dir, és a dir, però a veure, ens van avisar de que estàvem desobeint el Tribunal Constitucional, però evidentment nosaltres vam començar a desobeir el Tribunal Constitucional des de la primera resolució que vam fer en aquella legislatura, que va ser la resolució 1/11, que es deia com a resolució 1/11, com a inici del procés polític, que és a conseqüència dels resultats electorals a Catalunya. Aquella primera resolució que es va aprovar el 9 de novembre del 2015, aquella resolució ja va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional, i el desembre, el dia 3 de desembre, em sembla que van dictar una sentència contra aquesta resolució, i a partir d'aquí tot el que fèiem ja incomplia aquesta resolució. Per tant, eren desobediències del Tribunal Constitucional. Evidentment que ens van avisar que això podíem incórrer, és a dir, no t'ho diuen això, sempre diuen poden incórrer en una desobediència al Tribunal Constitucional, però bé, això no ho hem negat mai.
Antoni Bayón, en qui ara parlarem, insinua a les seves memòries que vostè els seus la van deixar sola. Realment, en algun moment s'ho pensa que la van deixar sola?
Home, jo em vaig sentir molt sola en molts moments, però això sempre passa. Quan tu ets presidenta d'una entitat, o ets presidenta d'un Parlament, o ets president d'un govern, moltes vegades et quedes soles.
Però davant del que estava passant, presidenta, que la deixessin sola és greu. O és greu, o com a mínim és dolorós. Qui la va deixar sola?
A veure, no és que es deixessin sola. Jo és que en aquell moment, quan tu estàs allà dalt, a la mesa, has de decidir tu. És a dir, perquè i quan tu vas a fer la mesa, vas tu sola, els diputats es queden, és a dir, hi ha una sèrie de decisions que tu has de prendre sola. En aquell moment ets la presidenta i has de decidir. Doncs clar que et sents sola, perquè no hi ha ningú, no, que et pugui dir la decisió de ser teva. I això evidentment et fa que moltes vegades et sentis sola. Sí.
En algun moment va pensar que tot allò que estava passant, quan va acabar aquelles dues jornades terribles, que allò acabaria en una presó?
No, en una presó no. Jo estava segura que m'inhabilitarien, és a dir, jo estava segura que m'inhabilitarien i que em posarien una multa, però no m'importava gaire, la veritat. És a dir, ja ho tenia assumit, és a dir, he fet una desobediència, per tant, d'aquí un mes, d'aquí dos mesos, pues, m'arribarà la inhabilitació. Bé, bueno, ja està.
Vostè és militant... Ara continuarem escoltant més documents de l'altre dia, però vostè és militant d'Esquerra Republicana, ara ho deia, ha passat per la presó, està president de l'ANC. S'aparta definitivament de la política, presidenta, o no?
Home, jo estic inhabilitada.
Però una cosa que estigui inhabilitada i que es pugui...
No, a veure, jo entenc la política com la capacitat de transformar la societat. I fer política es pot fer de molts llocs, no només de les institucions. Per tant, jo sempre faré política. Per què? Perquè sempre intentaré treballar per millorar la societat des d'associacions civils. De fet, tota la meva trajectòria, jo vaig arribar a la política, però jo abans havia estat a moltes entitats, a la Plataforma per la Llengua, a la Plataforma pel Dret a Decidir, a l'ANC, abans d'arribar a la política. Tenia uns anys i mig d'inhabilitació, com que ara resulta que he fet una miqueta més de 4 anys, doncs ara em queden 7 anys, més de 7 anys, 7 anys i mig.
Més de 7 anys.
Sí, per tant, què faré d'aquí 7 anys i mig? No ho sé. Ara, jo crec que faig política, perquè cada dia doncs, vaig a reunions, treballo, no? Estic a la Plataforma per la Llengua, estic a l'Associació Amics de la Casa Francesc Macià, vull dir, estic a moltes associacions i, per tant, faig política des de les institucions.
Parla molt amb Oriol Junqueras?
Molt no, però hi parlo.
Sí?
Sí.
En Pere Aragonès?
També molt no, però hi parlo.
Anem a continuar. On érem, Jordi Planell?
Doncs mira, estàvem just en el punt que la llei del referèndum s'està a punt de sotmetre a votació. Recordem-ho, els principals grups de l'oposició, que són Ciutadans, el PSC i el PP, han marxat de l'hemicicle, però aquí hi ha una de les anècdotes, un dels episodis de la jornada. Els diputats populars deixen banderes catalanes i espanyoles als seus escons i aleshores passa això.
Sisplau, senyora Martínez, sisplau, deixi les banderes allà on eren.
La diputada de Catalunya Sí que es Pot, Àngels Martínez, està retirant les banderes espanyoles i la presidenta Forcadell la renya, per cert, sense gaire èxit, perquè se les van portar i no
sí,
van reaparèixer.
No em va fer cas, no em va fer cas. Sí. Llavors me'n vaig plantejar, clar, a fer-les tornar, anar a un UG, però vaig pensar encara tensionarà més tot, no? És que de vegades has de prendre decisions, no? Allò que dèiem, que les has de prendre i has de dir que crea menys tensió, que ho deixem, que... Sí.
Doncs bé, finalment, després de 12 hores i d'unes quantes anècdotes, se sotmet a votació la llei del referèndum, que és aprovada amb els vots de Junts pel Sí i la CUP i amb l'abstenció de Catalunya Sí que es Pot.
La proposició de llei del referèndum d'autodeterminació ha quedat aprovada per 72 vots a favor, cap en contra i 11 abstencions.
Amb la llei aprovada i encara en vigor, perquè el Constitucional no la suspendria fins uns dies més tard, aquella mateixa nit el president Carles Puigdemont va signar el decret de convocatòria del referèndum del 1er d'octubre, ho va fer acompanyat del govern en ple en una sala del Parlament. Però és que pocs minuts després compareixeria el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i llançaria aquest avís a navegants.
Algo debe quedar muy claro. Lo que no es legal no es democrático. Por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar.
Però vaja, l'advertiment de Rajoy cauria en sac foradat perquè l'endemà al Parlament viuria una jornada calcada a la del 6 de setembre amb l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica, que recordem-ho, és la que havia de permetre implementar la independència si es guanyava el referèndum de l'1 d'octubre.
Són les 10 i 6 minuts. Anem a fer preguntes breus, sisplau, si és qui vulgui preguntar a la presidenta Forcadell. Toni, Aire.
Val, doncs jo li faig una pregunta molt ràpida a la presidenta del Parlament. I ara què? Perquè si vam arribar aquí i va anar com va anar, vostè deia, ho tornaria a fer, no exactament. Em sembla que l'he contestat al Jordi, no ho faria exactament igual, ho faria millor. Creu que els partits estan per fer-ho millor? I concretament el seu, Esquerra Republicana?
Espero que sí, que tots els partits estiguin per fer-ho millor.
I com ho estan concretant?
Bé,
quin objectiu tenen compartit? I quin és la nova fita? Llavors era un referèndum, ara quin és?
Bé, bueno, jo crec que això no ho sap ningú. Si he de ser sincera, crec que això no ho sap ni Esquerra, no ho sap ni Junts, la fita comuna no la saben. Jo crec que sí que tenen clar que es produirà, perquè hi haurà oportunitat. Jo estic convençuda que arribarà un altre octubre i que haurem d'estar preparats. Ara, és evident que el com s'arribarà i quan s'arribarà no ho saben, perquè tenen estratègies. Junts i Esquerra Republicana tenen estratègies diferents, o tenen tàctiques diferents, però l'estratègia és la mateixa, però jo crec que l'estratègia és aconseguir la independència de Catalunya.
Amb la taula de diàleg, vostè hi creu?
Jo n'he parlat molt de la taula de diàleg. Jo sempre he dit que jo no hi crec, en la taula de diàleg. No hi crec.
Va.
Però sí que defenso dues coses de la taula de diàleg. Primera, que la bandera del diàleg ha de ser sempre dels independentistes. Per tant, el fet de que els independentistes tinguem, com sempre hem tingut, la bandera del diàleg, l'hem de continuar tenint. I segona, perquè en aquest país hi ha moltes persones que no són independentistes i que està molt bé que vegin que el seu govern, que és el govern d'Espanya, no els ofereix cap alternativa. Al contrari, més espoli fiscal, més dèficit d'infraestructures, cap alternativa. I, en canvi, el govern que no és el seu, que és el govern de Catalunya, estan allà assegut a la taula. És a dir, jo crec que és per això. Ara, evidentment, no hi tinc confiança.
Perdoni, és que el Toni era quan li van... La diferència de classe entre l'1 i el 3 no la va entendre.
Som de lletres. Sí. No, només que Oriol Junqueras era el president del seu partit i fa uns pocs anys deia que no hi havia res a dialogar amb el govern d'Espanya. I ara diu, els independentistes no han de perdre mai la bandera del diàleg. Potser és que no l'han atorgada mai, però ha canviat Esquerra Republicana d'estratègia en aquest sentit, no?
Jo crec que en aquests moments és possible que hagi canviat. Jo no li diré que no ha canviat, però jo li diré que tots els conflictes, d'una manera o altra, s'han d'acabar negociant.
Sí, segur.
Ja. Tant, Joan.
Sí, hola, bon dia. Miri, jo, hi ha una pregunta que...
Pregunta, sisplau. No,
sí, és una pregunta. Hi ha una pregunta que jo li vull fer. Han sortit diversos dirigents, des d'aquell moment dramàtic fins a dia d'avui, tant de la CUP com d'Esquerra, com de Junts, que han explicat que, en realitat, després de la declaració de la independència, no hi havia res. I que, per tant, allò havia sigut com un farol. I jo és quasi un dubte personal que tinc jo. Com pot ser que vostè incomplís, sapiguent-ho, com acaba de reconèixer, totes les lleis, permetés que es vulneressin tots els drets, incomplís el reglament del Parlament?
No.
Sí, sí.
No, perdoni. Bueno,
això ara ens portaria
no
una discussió i el senyor...
No vaig incomplir el reglament del Parlament. No el vaig incomplir. Vaig desobeir el Tribunal Constitucional, ho admeto.
No vull discutir d'això amb vostè ara, però vostè va incomplir el reglament perquè va permetre que es debatís una llei que, senzillament, a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya no té competència per debatre. Però ara no vull discutir això. La pregunta que li vull fer en concret és: com pot ser que vostè decidís immolar-se en nom de la seva ideologia i del seu somni, quan en realitat sembla que tots els dirigents de tots els partits, per lo vist menys vostè, sabien que això era un farol i que després de la declaració, com va dir la senyora Serra, per exemple, no hi havia res i que, per tant, aquí no passaria res? Que és que vostè estava a la ignorància? Que és que en aquells moments la cegava l'entusiasme? Què va passar?
Bé, jo sí que m'ho creia. I crec que el Parlament sí que ens ho creiem. És a dir, jo crec que hi havia molta gent que sí que s'ho creia.
I per què hem dit després que tot era mentida?
Bé, jo crec que ha de passar uns anys i després potser el relat que es farà, no? És a dir, jo crec que encara ens falta perspectiva del temps per saber com van anar les coses. Però jo sí que li puc dir que jo m'ho creia i que els diputats del Parlament s'ho creien.
Però jo li puc dir... per la gent que ara diu que...
I una altra cosa, i jo sempre defensaré la llibertat d'expressió, i el que vaig defensar va ser que en un Parlament democràtic s'ha de poder parlar de tot. Per mi, la paraula ha de ser lliure en tots els parlaments democràtics. L'únic límit va ser el respecte als drets humans. I el que vaig permetre és que en aquell Parlament es pogués parlar absolutament de tot. Llibertat d'expressió. I això ho tornaria a fer perquè m'ho crec.
El Parlament va derogar l'Estatut i va suprimir els meus drets com a català, i vostè això ho va permetre. Aquesta és la realitat.
El Parlament va aprovar una llei perquè hi havia una majoria absoluta per fer-ho. Perquè es van guanyar, perquè hi ha un partit que va guanyar unes eleccions amb un mandat democràtic molt clar, no van enganyar ningú, perquè en el seu programa electoral portaven que si guanyaven ho farien.
Sí, que ho van enganyar.
Per tant, el que van fer. Jo volia preguntar precisament sobre això de la majoria absoluta. És que no sé fins a quin punt havíem parlat sobre el tema o no, o si creien realment que es podia aprovar ni més ni menys que una llei constituent d'un nou estat. És a dir, no és qualsevol cosa, és la llei constituent d'un nou estat per majoria absoluta, sense negociar, perquè abans deia tots els conflictes s'han d'acabar negociant, efectivament. O això és una reflexió que s'ha fet després, o en aquell moment es va fer allò més aviat per intentar que hi hagués aquesta negociació, més que per arribar... Perquè, clar, pensar que que aprovant una llei per majoria absoluta es fa sobre el procés constituent d'un nou estat, a mi em sembla bastant, bastant increïble.
A veure, és que jo s'aprova per majoria absoluta,
ja, com
si s'aprova per majoria absoluta,
vivenda, vull dir, no,
bueno, és el mateix. Ara hi ha una part de la població que està vivint, no?, amb una situació que no li agrada, i també és per una majoria, no?, per una majoria absoluta. És que és el mateix, és el mateix, sí. Sí, sí. Vostè em diu, sí, és que per aprovar un estatut calen dos terços del Parlament. Per aprovar aquestes lleis no, doncs. Per aprovar aquestes lleis no, però el reglament del Parlament això ho permet. En tot cas, canviem el reglament del Parlament i fins ara no s'ha canviat.
Ho deia més de concepció, no? Efectivament, s'hauria d'aconseguir com a mínim una majoria qualificada. Després,
sí, sí,
no parlo, sí, sí, ja, sí, de constitucional i tot,
bueno,
això,
és que
però
jo
mínim...
jo crec que després tot això sí que s'hauria d'haver negociat, evidentment. Això és un procés després de negociació, sí.
Bernat.
Sí, president, heu repetit una frase que segurament hem repetit tots els independentistes, que és "jo m'ho creia". Jo no sé si una de les esmenes que haurem de fer per futures aventures és parlar menys de creences i més de fets. Això és una primera part de la pregunta. I la segona part, en la línia una mica del que hi ha el Joan, hi ha molts diputats de moltes formacions, la pràctica totalitat de formacions polítiques que van aprovar les lleis de la transició i del referèndum, que han reconegut que en aquell moment ja sabien, una altra frase que hem sentit, que no hi havia res preparat. A mi m'agradaria saber, presidenta, si vos creieu que aquí hem fet un acte de responsabilitat. És a dir, jo crec que la gent que va aprovar aquelles lleis sabent que no hi havia res, a la ciutadania ens deu alguna forma de disculpa. I molts d'ells, per exemple, figures importants del seu partit, continuen comandant la política catalana. Llavors jo aquí, no sé si ho veieu com jo, però hi ha un problema de credibilitat. És a dir, ens diuen, per una banda, que no tenien res preparat, i ara ens diuen que confiem en taules de diàleg, que confiem en el futur, que ja tornarà a passar. Però clar, són la mateixa gent que ara ens està dient, no, és que jo, doncs, ja sabia que no tenia res preparat. Clar, abans, per això li parlava de la creença, és a dir...
Jo no et puc parlar d'aquestes persones. Mira, jo no et puc parlar de govern, et puc parlar del Parlament. Mm. I jo t'asseguro que la gent que estava en el Parlament ens ho vam creure i vam fer tot el possible per aprovar les lleis i perquè ens ho creiem. Mm. I creiem que potser sí que darrere hi hauria alguna cosa més. Jo parlo del Parlament, per tant, jo sí que m'ho creia i crec que totes les persones, tots els parlamentaris que vam aprovar aquelles lleis ens ho creiem. Jo et parlo del Parlament, no parlo del govern. En tot cas, això és una cosa que s'hauria de preguntar al govern i jo no em posaré mai ni criticaré al govern el que va fer, el que va deixar de fer, perquè tenien tota la informació, molta més informació de la que jo no tenia. I suposo que si van prendre les decisions que van prendre van ser perquè van pensar que eren les millors per al país.
De totes maneres, Pere, de seguida, si vostè diu, com deia, que esperava una multa i una inhabilitació uns mesos després, molta confiança en la independència no s'hi tenia.
No, clar, era el màxim que em podia passar. És a dir, vostè m'ha dit, esperava anar a la presó? Jo he dit, no, com a màxim, esperava això, si la cosa hagués anat malament, si la cosa hagués anat bé, res, però, clar, presó ningú.
Mm-hmm. Espera,
algun dia, perdó, no, és que, clar, això és molt interessant, no? Algun dia, a veure, presidenta, vostè parlava amb diputats, vostè parlava amb el president de la Generalitat, per tant, si no hi havia res preparat, home, jo crec que alguna intuïció vos la teníeu. Això algun dia s'explicarà. Perquè és que, clar, jo crec que els ciutadans mereixem certa explicació.
Jo crec que aquest sentiment potser de que no hi havia, això va ser molt més després del 6 i 7 de setembre i després de l'1 i del 3 d'octubre. És a dir, jo crec que...
Però és un mes després. És a dir, la independència potser s'havia de preparar un mes abans de fer el referèndum o una mica més abans.
Jo...
Això ens deia Artur Mas, que hi havia estructures d'estat. Clar. Sí. És que portàvem molts anys preparant les coses perquè al final ens diguessin no, és que ens vam adonar que no hi havia res.
Per tant, el que diu, vostè va quedar decebuda després del que va passar l'1 d'octubre?
Home, jo... Sí, a mi em va doldre tot com va anar, evidentment. sí que em va doldre, però jo crec que tota aquesta idea de que no hi havia res més, jo crec que això va ser molt després del 6 i 7 de setembre, i després, jo crec que va ser després de l'1 d'octubre. Que jo no crec que és que no hi hagués res preparat, no?
Sinó un mes, menys un mes,
sinó que les coses no van anar, diguéssim,
com es pensaven.
I per què no es va
publicar el doble declaració? Per què no es va publicar el doble declaració que vostè va permetre d'independència?
Pues això li hauria de preguntar en el govern.
I vostè no els hi va preguntar en aquell moment, escolta, jo he donat la cara aquí, me l'he jugat per vosaltres, i ara vosaltres no passeu això al DOC? Això no se li va ocórrer preguntar-ho en aquell moment?
Aquell moment, vostè pensi que al cap de dos dies, que aquella mateix dia es va aplicar el 155.
Pere.
El dia 27 de setembre, aquell mateix dia, es va aplicar el 155 i tothom
se'n va anar. Pere, per acabar, sisplau.
Sí, una mica en la línia, a la presidenta, en la línia del que ha dit el Bernat, hi ha qui pensa que el procés sobiranista, el procés INDEP, el que sigui, necessita una certa renovació de lideratges, i de fet, el mateix Jordi Cuixart, en el seu moment aquí en directe davant del Basté, va fer un pas al costat, amb un avís per navegants, que calia aquesta renovació. Però en canvi veiem que el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras, la mateixa Marta Rovira, en Jordi Turull, segueixen estant una mica, no a la sala de màquines, sinó ocupant en alguns casos càrrecs institucionals, en d'altres tenint influència política. Potser és que no, que el missatge no ha arribat clarament, és dir, caldria aquesta renovació que afectés aquestes persones que he mencionat, o a les cúpules dels partits?
Clar, però ha de pensar que els trien els seus militants. És a dir, ara mateix hi haurà un congrés a Esquerra. Poden triar. El Jordi Turull no fa gaire que va ser escollit. És a dir, clar, malauradament, aquí no és la ciutadania en general qui escull. Potser estaria bé que ho fes, però no ho fa. Qui escullen són els militants del partit, i qui escullen els seus dirigents són els militants del partit. I aquestes persones els han escollit, i a més amb molts vots, els militants del seu partit. Per tant, tenen la legitimitat que els dona a la seva militància. Una altra cosa és quan hi ha unes eleccions que llavors vota tota la ciutadania, però aquests són dirigents de partits que els trien els seus militants.
Són les 10 i 20 minuts. Ha tornat en algun moment a la presó Carme Forcadell a veure alguna de les companyes que va tenir durant tot aquell temps tancada?
Vaig anar-hi una vegada, vaig tornar a Batràs a portar una cosa dels meus nets, perquè allà hi ha nens a presó de Batràs, i em pensava que no m'afectaria, realment em va afectar, no? Pensava, entraràs, deixaràs això, parlaràs una mica i te'n tornaràs, i em va afectar. He tornat una vegada, ja dic, a tornar un llibre, i ja vaig portar unes coses per als nens d'allà, unes joguines, però em va afectar. Sí.
Avui ens ha acompanyat Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya. Deia ara, fa una estona, Oriol Junqueras, que ha restat... Vostè no, dic que no se sentia exclosa, però vostè creu que aquesta manifestació de diumenge va contra Esquerra Republicana de Catalunya?
Home, jo entenc que hi ha gent que se sent exclosa, perquè a mi m'han trucat i m'han dit. És a dir, que jo entenc que hi hagi gent que se senti exclosa, i per tant no hi vagi. Jo no me'n sento, per això hi vaig. I no només jo crec que molta més gent d'Esquerra també hi anirà.
Clar, dit això, clar, deia que no li agradava la taula de diàleg, ha dit que no se sent exclosa de la manifestació. Li puc fer una pregunta? Li agradaria ser algun dia encapçalar o tenir un càrrec de govern dins d'Esquerra Republicana de Catalunya?
En aquests moments, no. Estic inhabilitada, a més.
No, però
no, per ser càrrec de partit, no.
Ah, no, de moment no.
De moment no. No té cap intenció, eh? No té cap intenció.
No, és que...
Va, descarta.
No, parlo.
No, és que cal cuidar-se.
Sí.
No?
Sí. No, hi ha una cosa de les manifestacions que passa, que és que tothom diu la seva, ara. Esclar, no és només Oriol Junqueras, Pere Aragonès, Carme Forcadell... No. Avui Artur Mas.
Hombre.
Artur Mas ha retret a l'ANC que radicalitzi el missatge cap als partits polítics, i a la vegada no considera que la manifestació vagi contra una part de l'independentisme, tal i com ha afirmat Oriol Junqueras. Mas, a Catalunya Ràdio.
Jo no comparteixo aquesta explicació, perquè no sempre quan vas a una manifestació et pots sentir còmode en tot el que passa en aquella manifestació. No crec que aquest sigui el motiu per anar-hi o deixar-hi d'anar. Altra cosa és que jo en aquest moment tampoc acabo d'entendre el per què l'ANC radicalitza tant el seu missatge en contra dels partits polítics. Per una cosa molt senzilla, perquè l'ANC, que va néixer única i precisament per aconseguir la independència de Catalunya, ha de saber una cosa que és absolutament elemental, que és que sense els partits polítics no s'hi arribarà mai a la independència. Només amb els partits tampoc, però sense els partits tampoc.
Subscriu tot el que ha dit Artur Mas?
Tot no ho subscric, però sí que estic d'acord que els partits polítics són necessaris per aconseguir la independència, evidentment sí, i que el que estaria bo, el que seria bo, era que poguessin anar junts els partits polítics i les institucions i la societat civil, que és el que es va intentar quan es va crear l'Assemblea el 2012.
És que aquest any fa 10 anys, 10 anys d'aquella sí. primera gran manifestació, 10 sí. anys, que sí. vostè presidia l'ANC,
sí.
té la percepció de que aquesta és menys integradora i més radical?
Clar, jo més radical potser sí que el missatge és més radical, però és que també la situació és molt diferent, perquè jo crec que aquella gran manifestació era la primera, és a dir, necessitàvem comptar-nos tots els independentistes. Jo recordo que a mi em deien, home, però si no és només per als independentistes, serà més integradora i podrà anar més gent, pot ser que també la fem per l'espoli fiscal, i vaig dir no, perquè no ens hem comptat mai i necessitem comptar-nos. I, per tant, aquesta manifestació pot venir tothom qui vulgui, però qui vingui serà comptat com independentista. És a dir, ens devem comptar. I en aquella manifestació i en aquella ANC hi havia gent de molts partits polítics. Hi havia gent d'Iniciativa per Catalunya, de Convergència, d'Unió, d'Esquerra, de la CUP, fins i tot dels socialistes. Li parlo del 2012. Hi van anar molta gent i després d'aquella manifestació, evidentment, les coses es van anar potser posant més a seu lloc. Però en aquella primera manifestació hi va anar moltíssima gent que se sentia interpel·lada, no?
Digui'm la veritat per acabar. Bueno, sobre com ho ha dit la veritat tota l'estona, però aquesta és que em sembla que és molt interessant per saber, tenint en compte vostè, d'on ve i on era fa 10 anys. De qui se sent més còmplice avui, de l'ANC o d'Òmnium?
És això, el que passa és un problema, perquè jo he estat a la Junta d'Òmnium de Sabadell durant 20 anys i he estat presidenta de l'Assemblea, no?
I pregunto de qui se sent més còmplice ara.
L'Assemblea me la sento molt com la meva filla, no? Ara, comparteixo coses d'Òmnium i comparteixo coses de l'Assemblea, no tot de les dues parts, no? No li sabria dir, la veritat és que no li sabria dir.
Presidenta Forcadell, moltes gràcies per atendre aquesta invitació del món a RAC1 i de seure en aquesta taula i de debatre el que va passar ara fa 5 anys en aquell ple del Parlament de Catalunya, en aquells plens. Moltes gràcies, repeteixo.
Gràcies a vosaltres.
D'aquí uns moments, el lletrat Bayona.